Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Ha plogut al llarg de les últimes hores, tal i com ja apuntaven les previsions meteorològiques, i de fet les temperatures també han baixat. Ara mateix tenim 4 graus al centre de la ciutat d'Olot. Atenció també perquè en alguns punts hi ha boira en aquestes primeres hores del matí. Neus de 5, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Tenim aquests 4 graus al centre de la ciutat d'Olot, n'hi ha 5 a Sant Feliu de Pallerols, també en tenen 4 a Santa Pau i a la Vall d'en Bas, 3 a Ripoll i a Vic, 6 a Mieres i a Castellfollit de la Roca, n'hi ha 8 a Banyoles, a Anglès, a Girona i a Figueres. Un grau positiu a Ribes de Freser, 0 a Das i un de negatiu a Vall de Núria.
Previsió meteorològica per un divendres que ja ha començat amb inestabilitat i que es mantindrà durant gran part del dia, Dani.
Divendres al matí ja aniria passant aquest front, però de matinada pot deixar una bona regada a les comarques interiors i no tant cap a la Costa Brava, la Selva, punts de l'Empordà, aquí poca precipitació. En definitiva, tornem a l'hivern amb aquesta baixada de temperatures i al cap de setmana algun ruixat, però temperatures lleugerament més baixes amb tendència a baixar notablement dilluns de la setmana que ve. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum,
peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! Titulars de la jornada. El model de gestió de l'Hospital d'Olot es debatrà en la pròxima trobada de la Fundació.
La CUP d'Olot ha proposat en el ple d'aquest dijous que l'organisme passi a ser de l'Institut Català de la Salut. Tot i que la moció no ha tirat endavant, l'alcalde d'Olot s'ha compromès a abordar la qüestió.
A tots dos patronats hem parlat d'aquest tema, és un d'allò, i per tant ho traslladarem allà, i la Generalitat haurà de ser la que s'hi pensa que pot prestar més bé els seus serveis, doncs d'una manera directa, prescindint del món local, prescindint d'altres patrons, prescindint d'altres veus, i això ha de ser efectiu i ens ho demostren, doncs estarem encantats de que en el futur sigui d'aquesta manera.
La moció presentada per la CUP demanant un canvi en el model de gestió de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa s'ha desestimat després que el PSC hi votés en contra i Esquerra i l'equip de govern s'hi hagin abstingut. Avui també estarem molt pendents de les conseqüències de la declaració cinegètica. Ahir parlàvem amb els caçadors en aquest mateix programa. Doncs bé, la Federació Catalana de Caça demana ajudes per mantenir i poder protegir millor els seus gossos durant la caça del senglar.
És una de les demandes que ha fet Joan Espona, vicepresident de la Territorial Gironina. També diu que estan treballant en perfilar la figura del caçador expert i reclamen també el pas de camins. El que no veuen clar és la utilitat de les noves trampes Pick Brick Trap, tot i això, tot plegat, vaja, en una setmana en la qual s'ha aplicat l'emergència cinegètica, que també afecta part de la Garrotxa.
O els pinten, els compren, o no som capaços de, el mes de maig, el 31, doncs, assolir els objectius que es plantegen. El 31 de maig veurem a veure els resultats i veure qui té i no... raó, no? El temps sempre don i treu raons, no?
Al llarg de les últimes hores també hem sabut les dades de la Creu Roja en referència a la quantitat de persones que han vingut a refugiades des d'Ucraïna. La Creu Roja és 4.263 persones a la demarcació durant el primer any de la guerra. A Catalunya la xifra s'enfila fins a les 46.500. De fet, els refugiats ucraïnesos són molt presents aquests dies a les nostres memòries perquè es compleix el primer aniversari de la guerra i hem parlat amb un d'ells, és en Sergei.
Abajo tierra, casa, un mes, no comida, hace frío, cada día bombas, tank. Mi pueblo, gris zona, derecha, Rusia soldados, izquierda, ucraniana soldados.
De tornada a la ciutat d'Olot, no és on Biel demana a les administracions que actuïn per tirar endavant la variant. Des de l'entitat fan una crida que després de comprendre el problema les institucions facin actuacions sobre el terreny. Anton Torné és un dels portaveus de l'entitat.
Jo crec que no, la gent no és massa conscient, tant a l'administració, que a part de comprendre el problema s'ha d'actuar. I amb això sí que ens sentim una mica com desprotegits i a més que moltes iniciatives que proposem, que són iniciatives que ni són cares ni són problemàtiques, doncs tampoc s'apliquen.
Estem en el quart aniversari de l'existència de No és un Vial, l'entitat que lluita per solucionar els problemes de l'Avinguda Sant Jordi. I avui també anirem fins a Mieres, perquè allà volen comptar amb més habitatges d'ús turístic fora, però, del nucli urbà.
Sobre la taula hi ha la possibilitat que pugui tenir fins a un 7% d'aquest tipus de pisos en aquesta zona. Actualment, el centre del poble ja en té 8. L'alcalde de Mieres, Enric Domènech, creu que el model de la regularització d'aquests habitatges ha beneficiat el poble.
Nosaltres pensem que sí, tampoc ha de ser la solució per tot, però segurament, si no, segurament tindríem molts més habitatges d'ús turístic amb la pressió que suposa en els lloguers i l'increment de preus en general de les zones.
I atenció, perquè Olot es prepara per un carnaval. Ara per ara no se suspèn. De fet, d'aquí una estona entrevistarem a l'Adela Moya en aquest mateix programa, perquè estan circulant molts rumors de que la Rua se suspèn. I des de l'organització ens diuen que ara per ara no. Estaran molt pendents de mirar el cel, però de moment tot segueix en peu. Per tant, si teniu la vostra disfressa a punt, seguiu allò alluentant-la, no? Perquè la veritat és que el carnaval es prepara d'una forma molt intensa aquest cap de setmana. L'espectacle reial obrirà un cap de setmana platòric durant aquesta setmana, però el rei i la reina ja han estat escalfant motors visitant les escoles i residències de la ciutat. La Rua del Carnaval començarà demà a les 5 de la tarda i es podrà seguir en directe per Olot Televisió. L'Adela Moya parla de la participació, prop de 25 carrosses.
Participació, a veure, comptem d'unes 20 a 25 carrosses o més, potser Astra diria que m'atreviria a dir poder hasta 26. Encara hi ha gent que s'està fent inscripcions. I participants, no sé, de 1.500 a 1.800 persones.
Parlarem amb l'Adela Moya a partir de 3 quarts de 8 en aquest mateix programa. En esports, la Unió Esportiva Olot viatja a Formentera a la recerca de la tercera victòria consecutiva.
Per aconseguir-la s'haurà d'adaptar un camp petit i de gest artificial on es trobarà un rival molt perjudicat per les baixes. El Formentera només té dos defenses disponibles. Guanyar també suposaria sumar la primera victòria de Lliga a les Illes Balears, però per l'equip el més important és el present i continuar retallant punts a la classificació.
Tot i així, quan viatgin a Formentera es trobaran amb un camp de gespa artificial i això, segons l'entrenador, és un problema.
L'escenari és completament diferent, també el rival et proposa un futbol que et fa canviar la manera de jugar, per tant, doncs, segur que canviaran en algunes coses, no? Allà no podem anar com aquí o al camp de València. Allà tot passa més ràpid, les pressions són més ràpides.
I el Club Escacs Olot vol lluitar per endur-se la divisió d'honor en el retorn de la màxima categoria dels escacs catalans.
Esperen guanyar els dos partits que queden per acabar la primera fase de la Lliga. Necessiten continuar entre els quatre primers si volen disputar el títol. Olot ha sumat dues derrotes consecutives que els han fet mantenir-se a la quarta posició de la taula.
Escoltem el president del club, és en Miquel Canal.
De moment hi som i mantenim aquesta il·lusió i inclús ja han aconseguit amb aquesta lliga tan potent d'aquest any dels escacs de divisió d'honor i han aconseguit dos punts que en cas de que no quedessin dels quatre primers ens servirien per a la segona fase.
Les partides arrencaran aquest dissabte a partir de 4:45 de la tarda.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoledes sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar n'hi ha a la Ronda Xiprer, al carrer Geranis, a la plaça Manel Malagrida i a l'Avinguda Estació. Avui tallaran durant el matí un moment al carrer Fontanella i a la tarda al carrer Sant Rafel i al carrer Dolors. Recordar que demà es celebrarà el Carnaval, per la qual cosa hi ha l'estacionament prohibit a tot el recorregut. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Escolteu els 5 minuts més, entrem en matèria, desgranem els continguts informatius a les 7:10 d'aquest divendres 24 de febrer del 2023. El ple de, el model de gestió de l'Hospital d'Olot es debatrà en la pròxima trobada de la Fundació. De fet, la CUP d'Olot ha presentat en el ple d'aquest dijous que l'organisme passi a ser de titularitat de l'Institut Català de la Salut.
Tot i que la moció no ha tirat endavant, l'alcalde d'Olot s'ha compromès a abordar la qüestió.
Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
En el ple d'aquest dijous, la CUP d'Olot ha proposat canviar el model de gestió de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Actualment, el centre sanitari està gestionat per una fundació que es va crear el 2014. En la moció presentada en el ple, la CUP defensa que s'ha de tornar a plantejar una gestió 100% pública que posaria més facilitats a les demandes dels sanitaris. Els treballadors i treballadores de l'Hospital d'Olot demanen més plantilla i contractes complets, entre d'altres coses. Ho explica el portaveu de la CUP d'Olot, Jordi Gasulla.
El fet que la gestió de molts hospitals del país sigui privada fa que les condicions de treball canviïn a cada centre. Des del nostre punt de vista, cal recuperar la consigna històrica de la lluita sindical compromesa dels anys 80 que deia un únic sistema, un únic conveni. Precisament aquesta precarietat ha fet sortir al carrer el personal del nostre hospital durant els últims mesos. La gestió 100% pública permetria mantenir tots els llocs de feina i equiparar-ne les condicions laborals a la resta de treballadors del sistema de salut pública, prenent com a referència el conveni de l'ICS.
Esquerra Republicana considera que s'ha d'anar en compte amb aquest tipus de mocions perquè poden generar una determinada alarma social. La regidora d'Esquerra, Anna Bernades, expressa que potser no és el millor moment per posar-ho íntegrament en mans de la Generalitat.
El que passa és que tampoc no fem apriorismes, és a dir, ara mateix no sabem si realment està dins de la sanitat pública, en aquest cas, concretament, pel que és l'Hospital d'Olot, faria que els usuaris de l'hospital, és a dir, tots nosaltres, tinguéssim millor atenció en aquest sentit. Per què? Perquè hi ha un dèficit estructural del sistema sanitari català, que és un dèficit, en aquest cas, històric.
Qui ha estat més crític sobre la moció han estat els socialistes. El seu portaveu, Josep Guix, creu que el model actual és òptim i que passar l'Hospital d'Olot a una gestió 100% pública provocaria perdre proximitat amb el ciutadà i la possibilitat de poder incidir en les decisions sobre el centre.
La gestió de tant en directe a vegades no acaba de funcionar perquè estàs en el mateix sac i i el sac és molt gran i costa molt que t'arribin les inversions. En canvi, amb aquest tipus de funcionament on hi ha les entitats privades i públiques i que, per tant, fan pressió davant de l'administració, en aquest cas la Generalitat, doncs vam aconseguir que es fes a l'Hospital d'Olot.
De la seva banda, l'alcalde d'Olot coincideix amb la necessitat de preservar la proximitat de l'hospital i ha reconegut que la gestió de l'hospital és un tema que es plantegen des de fa temps.
Doncs és traslladar un debat que, de fet, és un debat que ja es produeix, no estem pas descobrint res nou. Vostè mateix, els últims dos patronats, senyor Quintana, des de que forma part del patronat, a tots dos patronats hem parlat d'aquest tema, és un d'allò, i per tant ho traslladarem allà, i la Generalitat haurà de ser la que s'hi pensa que pot prestar més bé els seus serveis doncs d'una manera directa, prescindint del món local, prescindint d'altres patrons, prescindint d'altres veus, i això ha de ser efectiu i ens ho demostren, doncs estarem encantats de que en el futur sigui d'aquesta manera.
La moció presentada per la CUP demanant un canvi en el model de gestió de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa s'ha desestimat després que el PSC d'Olot hi votés en contra i Esquerra i l'equip de govern s'hagin abstingut. No obstant, Berga afirma que exposaran la iniciativa a la pròxima reunió del patronat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'actualitat avui també ens porta a parlar de la gestió dels senglars perquè la Federació Catalana de Caça ha demanat ajudes per mantenir i poder protegir millor els seus gossos durant la caça del senglar.
És una de les demandes que ha fet Joan Espona, vicepresident de la Territorial Gironina. També diu que estan treballant en perfilar la figura del caçador expert i reclamen també el pas de camins. El que no veuen clar és la utilitat de les noves trampes Pic Brick Trap. Tot això en una setmana en la qual s'ha aplicat l'emergència cinegètica que també afecta part de la Garrotxa.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
La Federació Catalana de Caça no els ha agradat que el Departament d'Acció Climàtica i Agenda Rural hagin aplicat l'emergència cinegètica sense comptar amb la seva opinió. El vicepresident de la Territorial Gironina d'aquest ens català, Joan Espona, explica que han parlat sobre el tema i que seguiran reunint amb el govern per tractar la problemàtica dels senglars, però que l'emergència potser s'hauria d'haver fet una o dues temporades abans. Des de la Federació tampoc veuen clar deixar en 4 o 5 individus per hectàrea la població de senglar en àrees com les Gavarres o Rocacorba, tal com es proposa proposa el departament.
O els pinten o els compren o no som capaços de, el mes de maig, el 31, doncs, assolir els objectius que es plantegen. El 31 de maig veurem a veure els resultats i veure qui té i no raó, no? El temps sempre don i treu raons, no?
I és que amb la sequera el comportament del senglar ha variat. Ara es concentra en punts concrets i es troba a prop de l'aigua i el menjar. Sobre les noves trampes que ha aplicat el departament, les Pic Brick Trap, això és el que pensen des de la federació.
El senglar no té depredador. L'únic depredador que té és un home o una dona amb una escopeta i abatre'l, perquè tot el que sigui trampes i coses d'aquestes, sí, que bueno, pots agafar algun, però el cos és brutal per la societat, és molt gran i no creiem nosaltres que sigui la solució.
Des de la federació asseguren tenir un esborrany de proposta pel departament per anar definint la figura del caçador expert. Hauria de fer un curs, però no es preveu que sigui una persona remunerada econòmicament, tot i que sí demanen ajudes per poder continuar fent la seva tasca, com per exemple protegir més els gossos.
Doncs que els gossos portessin una protecció, o sigui que hi hagués una partida del departament, doncs que pogués comprar armilles, doncs perquè els gossos, en cas de que els adequés el senglar, estiguessin defensats i no haguessin d'anar tant al veterinari.
Una altra reivindicació és el pla de camins, que defineixi bé zones públiques i privades, que porten gairebé 30 anys esperant.
L'any 1995 es va aprovar la llei d'accés motoritzat al medi. Estem, i falta el reglament, no? Estem al 2023 i el reglament no hi és. Per tant, sisplau, ostres, fa molts i molts anys, ja ha hagut bastant govern i ningú ha fet el reglament d'accés al medi.
En aquest sentit, també proposen fer una aplicació que doni als caminaires un camí alternatiu en cas de trobar-se una batuda. En el cas de la Garrotxa, l'emergència cinegètica implica especialment la zona de Sant Aniol de Finestres, tot i que el mateix Espona explica que en d'altres àrees s'hauria pogut aplicar, com és el cas un sector molt concret de Maià de Montcal, on s'hi té detectada una densitat important de senglars.
Bé, canviem totalment de qüestió. La Creu Roja ha atès 4.263 persones a les comarques gironines durant el primer any de la guerra d'Ucraïna. Passat aquest temps, alguns han tornat al seu país, però d'altres han decidit quedar-se aquí a la recerca d'un futur millor i com a mínim més estable. És el cas, per exemple, de la família d'en Sergei Jarigensky, que, provenents de Kharkiv, actualment viuen a la capital de la Garrotxa, però encara tenen molt present aquells dies de febrer d'ara fa exactament un any, Gerard.
24... madrugada, 5 hores. Bombes, mucho. Mucho miedo.
Un any després dels atacs durs a Ucraïna, moltes són les famílies que encara recorden aquests tristos dies per a les seves famílies i pel seu país. Famílies dividides com les d'en Sergui, que ara escoltàvem, un refugiat que va venir d'Esgatino, una ciutat propera a Kharkiv, devastada per la guerra. El 12 d'abril del 2022 van decidir escapar de l'horror. Van estar un mes a Polònia i després van arribar a Catalunya, primer a Vic i després a Olot, on hi estan vivint de lloguer. Va venir amb la seva filla i tres fills més. Dos més es van quedar a Ucraïna, un de soldat i un altre fent de cuiner. En Sergui explica que estan bé i que parlen amb ells. Un any després, però, encara recorden l'aspecte que presentava la seva ciutat.
Abajo tierra casa, un mes. No comida, hace frío. Cada día bombas, tank. Mi pueblo, gris zona. Derecha, Rusia soldados. Esquerda, ucraïniana soldados.
En Sergui ha pogut trobar feina de jardiner, el mateix a què es dedicava a Ucraïna. La seva filla es dedica a aprendre català i castellà i a integrar-se a Catalunya. Els altres tres germans petits van a l'escola i a l'institut. Tots dos tenen poques esperances de poder tornar aviat a Ucraïna. Diuen que desitgen viure tranquils aquí. Tot i així, no han oblidat gens ni mica el seu país ni la seva família que viu allà. Per això sempre estan contents de rebre fotos de l'Oleg i en Roman, els dos integrants de la família que continuen sobrevivint al dia a dia d'un país que continua vivint en guerra.
Més qüestions a l'actualitat d'aquest divendres. No és un vial demana a les administracions que actuïn per tirar endavant la variant d'Olot.
Des de l'entitat fan una crida que després de comprendre el problema les institucions facin actuacions sobre el terreny. Un dels seus portaveus, Ton Torné, ha explicat que aquestes setmanes es reuneixen amb diferents partits polítics de la ciutat per traslladar el seu punt de vista i per aconseguir que la variant sigui una realitat.
Ens ho explica en Roger Isern.
Aquest 2023 ha començat amb canvis inesperats en el decurs de la construcció de la variant d'Olot. Fa unes setmanes, Territori va donar a conèixer que fins que les al·legacions no estiguessin resoltes, el projecte constructiu no podrà tirar endavant. Els problemes de mobilitat pels veïns de l'avinguda Sant Jordi segueixen repetint-se amb el pas nombrós de camions i molèsties provocats pels sorolls dels vehicles. Un dels membres de No és un vial, Ton Torner, explica que se senten desprotegits.
La gent no és massa conscient, tant a l'administració, que a part de competir el programa s'ha d'actuar. I amb això sí que ens sentim una mica com desprotegits, i a més que moltes iniciatives que proposem, que són iniciatives que ni són cares ni són problemàtiques, doncs tampoc s'apliquen.
A banda de la falta de connexió entre les administracions, el que tampoc entenen des de No és un vial és perquè no es va preveure solucionar aquest problema quan es van construir els túnels de Bracons. Torner també ha explicat que Territori els hi va comunicar que les al·legacions estarien resoltes a finals d'aquest febrer.
Hauríem de recular molts anys enrere per veure que mai hi ha hagut un acord real entre ajuntaments i partits polítics iguals, diferents. Mai hi ha hagut una entesa amb això. Des de que es va fer Bracons no es van fer les variants, i això ja va néixer amb un problema afegit amb la mobilitat que més hi ha.
Des de No és un vial confien que els tràmits de la variant d'Olot es resolguin el més aviat possible i que el projecte constructiu estigui totalment tancat a finals del 2023.
I d'Olot cap a Mieres, perquè volen comptar amb més habitatges d'ús turístic fora del nucli urbà. Sobre la taula hi ha la possibilitat que pugui tenir fins a un 100% d'aquest tipus de pisos en tota aquesta zona.
Actualment el centre del poble ja en té 8. L'alcalde de Mieres, Enric Domènech, creu que el model de regularització d'aquests habitatges ha beneficiat el poble.
Pobles com Mieres han fet el pas endavant per regularitzar habitatges d'ús turístic. Davant les incerteses de les grans institucions, el municipi va decidir posar-hi fil a l'agulla i regular un tipus de pis que ha donat rendiment al poble. A dia d'avui, Mieres compta amb 8 habitatges d'ús turístic, que signifiquen el 5% que permet la legislació. Arribant a aquesta xifra, sobre la possibilitat que a banda d'aquests pisos situats al nucli urbà s'hi afegeixin altres que es podrien construir a la perifèria. Ho explica l'alcalde de Mieres, Enric Domènech, als micròfons fons d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Fora del nucli, no urbanitzable, aquí està previst que hi pogués haver-hi un 7% i a dia d'avui no en tenim cap. O sigui, estem encara en el 0%, que encara hi hauria possibilitats de que apareixés algun habitatge d'ús turístic més situat a zona no urbana.
La regulació dels pisos turístics a Mieres ha suposat posar ordre al turisme en un municipi que és freqüentat per visitants durant molts mesos a l'any. Una mesura que ajuda el poble a seguir apostant per un model de poc creixement i provoca que els preus dels lloguers no augmentin.
Tampoc ha sigut la solució per tot, però segurament, si no, segurament tindríem molts més habitatges d'ús turístic amb la pressió que suposa en els lloguers i l'increment de preus en general de les zones.
Mieres espera comptar ben aviat amb una desena més de pisos d'ús turístic fora de la zona urbana per seguir sent un poble amb una gran atracció turística en els darrers anys.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
No sé si queden calçots, però el que sí segurament ja teniu a punt és la disfressa per al Carnaval d'Olot, que arriba aquest proper cap de setmana amb màxima intensitat. De moment no se suspèn, en contra del que algunes veus estan fent circular al llarg de les últimes hores. Per això, per aclarir-ho, entrevistarem d'aquí una estona a l'Adela Moya, que és la presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, perquè la veritat és que s'espera una rua molt i molt participada. De fet, aquest cap de setmana comença el Carnaval d'Olot amb l'espectacle reial, que tindrà lloc avui mateix. I durant aquesta setmana, però, el rei i la reina ja han estat escalfant motors, visitant escoles i residències de la ciutat. La rua del Carnaval començarà dissabte a les 5 de la tarda i es podrà seguir en directe per Olot Televisió. Ens ho explica en Pere Ubach.
El Carnaval d'Olot ja està a tocar. Al llarg d'aquesta setmana, el rei i la reina del Carnestoltes han estat visitant les escoles i les residències de la ciutat. Avui, al Teatre Principal, han organitzat un playback que combinarà humor, música i ball. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques creuen que aquest serà un carnaval molt multitudinari. La presidenta del CIT, Adela Moya, afirmava en una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió que anys enrere el Carnaval d'Olot es mirava els diferents carnavals de la Costa Brava amb recel, però que des de fa uns anys tant l'organització com les colles han fet un pas endavant. De moment hi ha prop de 25 colles inscrites.
Encara hi ha gent que s'està fent inscripcions i participants, no sé, de 1.500 a 1.800 persones, creiem que els atindrem.
La gran desfilada del Carnaval d'Olot començarà dissabte a l'Avinguda Sant Jordi i recorrerà el Passeig de Barcelona fins a la plaça Clarà. Des del CIT reconeixen que s'han estudiat altres escenaris, però per les característiques de la ciutat no és viable modificar el recorregut.
Clar, quan acaba la tribuna, allà hi ha un especial moment d'afluència de gent, que és el top, és el més top. Clar, si allarguéssim més, tampoc podríem allargar gaire més. I és que, a més, allà és la confluència on està tota l'afluència de gent, és, per mi és el millor. I allargar més, ja ho hem mirat, i no és viable.
L'últim acte de Carnaval d'Olot serà el concurs de poesia eròtica que se celebrarà diumenge a la tarda. Olot Televisió oferirà la rua en directe a partir de les 5 de la tarda i l'espectacle reial en diferit durant el cap de setmana. En cas de pluja, la rua s'ajornaria diumenge al migdia.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
La Unió Esportiva Olot viatja a Formentera aquest cap de setmana a la recerca de la tercera victòria consecutiva. Per aconseguir-la, s'haurà d'adaptar un camp petit i de gest artificial on es trobarà un rival molt perjudicat per les baixes.
El Formentera només té dos defenses disponibles. Guanyar també suposaria sumar la primera victòria de la Lliga a les Illes Balears, però per l'equip el més important és el present i continuar retallant punts a la classificació.
Informa David Planella.
Segons l'entrenador de l'Olot, Albert Blázquez, guanyar contra el València Mestalla va donar confiança a l'equip. Fer-ho contra la Penya Deportiva va portar tranquil·litat. I ara, què suposaria una tercera victòria consecutiva al camp del Formentera?
Potser motivació, no? Al final també creiem que si guanyem ens acosta més a on volem estar i això, és que tot passa per guanyar, per després encarar la següent setmana doncs, amb més motivació que mai per ja mirar d'enganxar-te a la zona de més tranquil·litat.
L'Olot és a 4 punts de la permanència directa quan fa només 3 setmanes era 8 i ara vol continuar amb les tisores a la mà per anar retallant el marge. Per aconseguir-ho, Blázquez tan sols tindrà la baixa d'Urri, que continua recuperant-se de la seva lesió a l'isquiotibial, i destaca que no només té tots els altres jugadors disponibles, sinó també endollats.
S'està entrenant molt bé i tothom pot jugar. També és veritat que el camp, doncs, encara que marquis aquí un hat-trick, potser no t'assegura jugar al camp de Formentera. Per tant, suposo que serà entre demà i demà passat decidirem i ja ho veurem. Estan tots bé.
El cos tècnic haurà de deixar dos jugadors a casa i, com diu Blázquez, el tipus de terreny de joc que es trobaran a Formentera podria condicionar la convocatòria i també l'alineació. Les dues últimes victòries han estat a camps grans i de gespa natural i ara el del municipal de Sant Francesc és més petit i de gespa artificial.
Si l'escenari és completament diferent, també el rival et proposa un futbol que et fa canviar la manera de jugar. Per tant, doncs, segur que canviaran en algunes coses, no? Allà no podem anar com aquí o al camp de València. Allà tot passa més ràpid, les pressions són més ràpides, en pilota bota diferent, per tant, més ficats que mai en el que pugui passar, per això hem entrenat també tota la setmana amb artificial i mirar d'adaptar-nos el millor possible.
El Formentera és sisè classificat i té el play-off d'ascens a només un punt. El conjunt pitius va perdre la primera volta a l'estadi municipal, 2-0, però després d'aquell partit a Olot va començar una ratxa de 5 victòries seguides que el va situar a la part més alta de la taula. Ara afronta el partit de diumenge després de perdre la setmana passada al camp del Lleida. I també moltes baixes, especialment a la zona defensiva, on només té 2 efectius naturals.
La defensa potser sí que estan una mica més tocats, però mira, això encara ens fa anar més cuidado per vigilar com poden sortir ells, no? Perquè no en tenim ni idea de degut a les baixes de qui pot jugar. Per tant, doncs, ser nosaltres, competir.
L'expedició de la Unió Esportiva Olot viatjarà aquest dissabte amb avió cap a Eivissa, on agafarà un ferri fins a Formentera. Per qüestions de logística, el partit es jugarà diumenge ben aviat, a les 11 del matí, i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 10. A l'horitzó, la tercera victòria consecutiva i trencar una ratxa històrica que diu que l'Olot no ha guanyat mai cap partit de Lliga a les Illes Balears.
I el Club Escacs Olot vol lluitar per endur-se la divisió d'honor en el retorn de la màxima categoria dels escacs catalans. Esperen guanyar els dos partits que queden per acabar la primera fase de la Lliga. necessiten continuar entre els quatre primers si volen disputar el títol. L'Olot ha sumat dues derrotes consecutives que els han fet mantenir-se a la quarta posició de la taula, informa Guillem Guardiola.
Complicat, però no impossible. Aquesta és la situació del club escacs Olot, que després de 3 anys aquesta temporada ha tornat a competir a la divisió d'honor. Els olotins confien quedar entre els quatre primers de la primera fase de la Lliga per lluitar pel títol de la màxima categoria dels escacs catalans. El president del club, Miquel Canal, hi creu.
De moment hi som i mantenim aquesta il·lusió i inclús ja han aconseguit amb aquesta lliga tan potent d'aquest any dels escacs, de divisió d'honor, i han aconseguit 2 punts que en cas de que no quedessin dels 4 primers ens servirien per a la segona fase.
El club s'ha reforçat de valent aquest curs amb fitxatges com el de Dani Molina, Marc Balaguer i l'experimentat jugador francès Eric Pierre. Els olotins es desplacen fins a Mollet i reben el Barcelona a l'última jornada de la primera fase. De moment, el club té esperances.
Ja dic, complicat, i haurem d'estar molt fins a cada partida per poder sortir amb una victòria d'allà. Creiem que és un rival molt difícil i a veure si podem aconseguir aquesta victòria, que em donaria més tranquil·litat i hem no assegurat el quart lloc, però, bueno, el tindríem ben encaminat.
Les partides arrencaran aquest dissabte a partir de 4:45 de la tarda.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.